A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, molta salut per tothom. Avui és dijous i passen uns minuts de les 5 de la tarda. I això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Nosaltres us donem la benvinguda i les gràcies per decidir sintonitzar amb Ràdio Estel i amb el programa de la tercera edat És gran ser gran. És gran ser gran és un dels únics programes que dedica tot el seu temps a parlar de les nostres residències i de com estan atesos els seus residents. Amb el programa d'avui parlarem del Covid-19. També coneixerem una persona amb més de 30 anys d'experiència personal que cuida les persones de la tercera edat de les nostres residències. Tindrem la borsa de treball, la consulta del treballador social i moltes coses més. Tot això serà a És gran ser gran. Salutacions a l'equip del programa que ara els presento com sempre. A les vies de so, Toni Huguet. A la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda, Marc.
A la consulta del treballador social, en Carles Reixac. I a la conducció, Josep de Martí, que us parla, Marc Rius. Com fem sempre, abans de començar el programa, escoltem un consell.
La hipoacúsia o sordesa és un problema que afecta en major o menor gravetat a més de 7 de cada 10 persones més grans de 70 anys. En la major part dels casos, existeixen remeis que poden ajudar a sentir millor. Per desgràcia, però, hi ha molta gent que viuen amb la sordesa, sense fer-hi res. Per això, si et diuen que poses la ràdio molt forta o t'han de repetir les coses, consulta amb el teu metge. I no dubtis en demanar informació en algun centre auditiu que tinguis proper a casa.
Avui, com fem sempre, coneixerem diferents aspectes i eines del món de les residències. Ens presenta i condueix els convidats d'avui el senyor Josep de Martí, que és jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa, i també en Carles Reixac, gerontòleg, màster en gerontologia i treballador social, especialista en dependència i gent gran. Endavant, Josep, com vulguis.
Doncs, Marc, quines coses ara ja sembla que això de la pandèmia va de marxa, ja li veiem l'esquena.
Vols dir, sí?
Sembla.
Jo, dius convençut, ojalà.
No estic gaire convençut, però és que segons a qui escoltis, sí que estic convençut, perquè hi ha gent que ens està dient que ja se sap el que ha passat. Se sap tot i ja tenen les receptes perquè no torni a passar.
Carai,
i ens estan dient,
sí que són llestos,
parlem de residències, i estan dient, no, s'ha de canviar el model de residències i perquè això no passi, la residència ha de ser així. I jo dic, escolta'm, i com pots dir com han de ser les residències del futur si encara no sabem exactament què ha passat? Recordes que ahir teníem amb nosaltres el doctor Francisco Pérez i ens va estar dient, home, s'ha de ser humil, que encara no sabem quan tindrem la vacuna. Encara no se sap exactament. Ens parlava d'aquells casos que diu algú és mal de panxa, que es confon.
Sí, es confon.
O sigui, encara hi ha tantes coses que no sabem, però hi ha uns que són molt intel·ligents, més intel·ligents que tothom, que ens estan dient, jo ja sé com s'han de fer les coses perquè això
escolta,
no torni a passar.
Hi havia un senyor que era molt intel·ligent. I va dir, jo només sé que no sé res.
Ostres, molt intel·ligent.
I aquests saben que ho saben tot.
El saber que no saps és el que més,
ja és
el més important. És que
sí,
és el
senyor.
Més important, perquè sí, si acceptes que no saps, acceptes que has d'intentar buscar la veritat.
Sí, senyor.
Si penses que ja ho saps tot, no.
Llàstima no portar barret per treure'm el barret amb què estic.
Clar, però bueno, ens el trauríem mútuament. Però pensa una cosa, El que sí que està clar, i això fa temps que ho estic dient, i qui em vulgui escoltar que m'escolti, qui no, que no, però sabeu una cosa, abans de que arribés la pandèmia, hi havia com tres moviments que afectaven a les residències. Per un costat, es deia, escolta'm, no és possible que qui treballa cuidant a una persona molt fràgil, molt dependent, guanyi menys de 1.000 euros al mes.
Sí.
Això ho estàvem dient.
Sí, senyor, feia molts anys.
Han de guanyar més diners les persones i, a més, ha de treballar més gent a les residències.
Sí, perquè no treballin tant els que hi ha.
Clar, i perquè cada vegada la gent que ingressa a la residència està pitjor.
És clar.
Dèiem això del personal. Una altra cosa que dèiem, hem d'anar cap a un model diferent, no tan institucional, que anava molt bé fins ara, però amb la gent que tenim ara, algo que s'assembli més a una casa, algo on el lloc no només atenguin el que tu necessites, sinó també el que vulguis, que és això de l'atenció centrada en la persona. I després dèiem una altra cosa, hem de tenir en compte que això val més diners. Per què? Sí. Perquè, a més d'això que hem dit, cal coordinar bé les residències amb els hospitals, amb els ambulatoris, amb els CAPs. Aleshores, hem d'acceptar que això s'ha de fer, aquestes tres coses, que això valdrà més diners, que l'Estat i les comunitats autònomes han de gastar més diners i que també algú que vagi a una residència privada ha de saber que, si vols tenir més personal del que hi ha ara, personal més preparat, que guanyi més diners, que les residències semblin més cases, no institucions, i que hi hagi una millor coordinació, acabarem pagant més diners. Aleshores, si li donem prou importància com per entendre que això ha de valdre més diners, com si et vols comprar un cotxe que tingui moltes més mesures de seguretat, acabaran... Doncs si aconseguim convèncer els nostres governants que això és així, doncs aconseguirem millor. I avui tenim un convidat que ens parlarà d'una part d'això que hem dit i crec que som afortunats de tenir-lo avui amb nosaltres.
Avui també aprendrem.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Y la verdad es que es un privilegio para el programa hoy poder contar por teléfono y desde el País Vasco con Alejandro Gómez Ordoqui, que es consultor de servicios sociales. Lleva más de 30 años trabajando en este sector desde diferentes aspectos y además es una de las personas que más conoce de cómo funcionan por dentro las residencias. Alejandro, bienvenido al programa.
Buenas tardes, Josep.
Bueno, buenas tardes. Y oye, vamos al grano porque estamos hablando de cómo esto de la pandemia afecta a las residencias, cómo deberíamos pensar las residencias del futuro. Y uno de los temas que hay veces que pasan un poco desapercibido a quien va a visitar una residencia y solamente ve durante la visita a alguno de los profesionales es qué tipo de profesionales se requieren para atender a personas mayores en residencias.
Pues mira, Josep, es una pregunta fundamental y que, sin embargo, muchas veces no tiene una respuesta inmediata. Pues a pesar de lo que en principio pudiera parecer, no está nada claro. Pues como en otros sectores, también en nuestro la realidad ha ido por delante de la norma. Si alguien se animara a revisar el conjunto de normativas autonómicas, se encontraría con algo parecido a un cajón desastre. En algunas comunidades la exigencia es muy detallada, y en otras basta con tener un número total de profesionales sin especificar de qué categoría estamos hablando. Podríamos llegar al absurdo de que en una residencia donde solamente se exigiera una ratio total, con tener la totalidad de la plantilla compuesta exclusivamente por jardineros, estaríamos cumpliendo la norma.
Pero sería ridículo eso.
Sería ridículo, exactamente. Pero es posible, al menos en el plano teórico.
Vale. Y entonces, si y en la realidad, olvidando un poco las normativas, si yo voy a una residencia, normalmente veo a eso que hay gente que dice, ¿son enfermeras? No, veo a gerocultoras, auxiliares, pero hay un equipo detrás y hay gente que no vemos. ¿Quién trabaja en una residencia hoy?
Correcto. Lo normal es que quienes toman las decisiones acerca de lo que tiene que ser la vida del residente en los centros sea el equipo multidisciplinar. Está compuesto por personal sanitario, fundamentalmente médicos y enfermeras. Hay psicólogos, hay terapeutas ocupacionales. Hay un abanico extenso de profesionales. Lo que ocurre es que muchas comunidades autónomas, a la hora de elaborar sus normas, no han tenido preocupación por detallar la presencia de cada profesional. Dicho de otra manera, cada centro se ha preocupado un poquito de dar respuesta a sus necesidades, pero partiendo desde la propia experiencia vivida.
Y de todos estos, tú como conoces muchas residencias, has viajado por todo el estado, has visitado residencias, entiendo en el País Vasco donde estás, pero sé que también en Cataluña, en muchas otras comunidades, ¿Hay alguna figura, digamos, que es la figura central? Digamos, sin esta no se puede entender lo que es una residencia mayor, de mayores.
Por supuesto, Josep. La figura fundamental es el personal gerocultor.
Gerocultor.
Es como si quisiéramos valorar el sistema educativo sin tener en consideración al profesorado o al personal docente.
¿Y quién es el gerocultor o la gerocultora hoy en España?
Cerra toda la atención.
¿Y quién es hoy la gerocultora? ¿Qué titulación tiene? ¿Qué ha estudiado? ¿Qué hace?
Pues evidentemente tiene que tener una titulación, se forma, es una formación profesional y realmente acuden a los centros porque efectivamente acreditan esa titulación. El problema básicamente está en el número de personas que tienen que trabajar. El mapa es muy disperso en el Estado a ese respecto.
Y si vamos un poquito ya, no tanto lo que dice la normativa, sino lo que crees tú, ¿cómo debería ser? ¿Cuántas personas deberían trabajar más o menos? ¿De cuántos gerocultores? Si yo voy a una residencia y quiero saber más o menos cómo va, ¿cuántos gerocultores crees que debería estar viendo más o menos?
Es una pregunta...
Esta es un poco trampa, ¿eh? Esta es un poquito...
Pero intentaré responderte. Si analizamos las normativas del Estado, lo que caracteriza al mismo es la dispersión. Una dispersión, además, que tiene una doble lectura. Por un lado, hay una dispersión en cuanto a número de personas exigido, que se mide a través de una variable que se llama ratio, que no es más que la relación entre el personal profesional que hay y el número de residentes que atienden en ese centro. Pero por otro lado está la discriminación en cuanto a categorías profesionales. Como te decía antes, teóricamente una residencia con una plantilla compuesta exclusivamente por jardineros pues pasaría una inspección siempre y cuando esa normativa contemplara exclusivamente la atención total.
Solo digo, te interrumpo un momentito. Esto en Cataluña no podría pasar, ¿eh? En Cataluña no es de estas comunidades que se podría atender solo con jardineros, ¿eh? Pero para que lo sepa la gente. Pero hay otras comunidades en que podría ser así. Sigue, por favor, sigue.
No, la pregunta está en cuántas personas hacen falta. Sobre todo, cuánto personal gerocultor hace falta para cuidar a las personas residentes cada vez con patologías más diversas y con edades cada vez más avanzadas. Pues es una pregunta difícil, Josep, porque no hay estudios rigurosos al respecto. Yo en mi vida profesional he podido participar en algunos grupos de trabajo y, por ejemplo, como resultados de un estudio preliminar, proponían a una administración pública vasca que triplicara sus ratios, cosa inasumible presupuestariamente.
Pero siempre es siempre llegamos al dinero, ¿eh?
De tareas y funciones.
Y digo que al final, digamos, siempre llegamos al dinero, porque alguien ha dicho y se ha denunciado, digamos, dicen, es que claro, durante esta pandemia y durante la crisis de la pandemia en las residencias, faltaban residencias, pero ¿tú crees que la exigencia, según la normativa, digamos, ha sido determinante para que se pudiese combatir el COVID en las residencias?
Yo creo que no. Evidentemente, una mayor dotación de personal ayuda y mucho a combatir el COVID, pero ha habido otra serie de variables que están en el contexto que, a mi modo de ver, han incidido mucho más en la propagación de la enfermedad dentro de los geriátricos una vez que el virus ha entrado. Yo creo que ha habido pautas impulsadas desde las propias administraciones públicas con el afán de, evidentemente, limitar la propagación, que han tenido muchísimo más efecto que la propia dotación de personal. Está claro que la dotación de personal es fundamental. Está claro que tenemos que tener una herramienta que permita simular tiempos de atención en función de las necesidades de las personas usuarias.
Pero ¿y esto se puede hacer? ¿Alguien puede? ¿Existe algún sistema que tú puedas tener? Pero un sistema fiable, no algo que se imagina alguien en donde puedas saber qué necesidades hay, ponerlo en relación, valorar después y irlo adaptando.
Sí, hay estudios que intentan efectivamente correlacionar el perfil de dependencia con las necesidades del personal gerocultor. Son estudios rigurosos, científicos, basados en la realidad, que intentan ser lo más verosímiles posibles. Es decir, hay una correlación casi entre la propia evolución de los centros en cuanto a dotación de personal, que en la mayoría de los casos van más allá de lo que la propia norma estima, porque se entiende que la norma es insuficiente en algunos casos. Entonces, este estudio ha ha producido un paralelismo entre o ha registrado un paralelismo entre lo que la realidad ha ofrecido y lo que el estudio propone como tiempos de atención, con lo cual es muy verosímil, como decía.
Oye, te tengo que hacer, es que sabes, aquí somos súper esclavos del reloj, pero aquí hay dos preguntas que te tengo que hacer, como somos amigos, un poco incómodas. Vamos, entonces, la primera es... ¿Tú crees que sería necesario, sabiendo lo que has dicho, que cada comunidad autónoma tiene su normativa, la realidad en las comunidades autónomas en algunos aspectos son diferentes, pero ¿tú crees que sería necesario que el número de personas que trabajan en residencia fuera igual si estás en Olot, que si estás en Donostia, que si estás en Ceuta o estás en el Ferrol? ¿O es algo que afecta mucho esta, digamos, distinción o esta ese aspecto único que tiene cada comunidad?
Indudablemente debería ser igual. Quiero decir, las necesidades de atención de una persona, no solo entre Extremadura y Euskadi, te diría incluso entre Wuhan, que está ahora ahí en boca de todo el mundo, y cualquier ciudadano de Almería. Quiero decir, las necesidades de una persona mayor son básicamente las mías, y por lo tanto, los recursos que deberíamos destinar para atender a esa persona deberían ser lo más parecidos posible. Aquí lo que sí te tengo que comentar es que hay una apuesta siempre de cada ejecutivo autonómico para determinar cuánto de su presupuesto quiere destinar a la atención de las personas mayores. Entonces, no se trataría de igualar todo el Estado yendo hacia abajo, sino de igualar todo el Estado yendo hacia las mejores prácticas.
Oye, pues con esto enlazamos con la última pregunta, que te voy a hacer una pregunta un poco compleja porque es muy abierta, pero te voy a pedir que nos la respondas en un minuto, que es, ¿tú cómo crees que debería ser el futuro de la atención a mayores en residencias?
Pregunta difícil, y además ahora mismo con el tema de la comisión esta de reconstrucción y demás, creo que deberían plantearse cómo efectivamente debe ser la atención en el futuro. Yo personalmente creo que la apuesta tiene que ir hacia la atención domiciliaria. España es un país de cultura mediterránea donde la familia se ha preocupado de sus mayores. Creo que además, yo lo veo en mi entorno más próximo, quiero decir, si a mis padres les preguntara dónde quieren terminar sus días, sin ninguna duda me dirían que en su domicilio. Entonces creo que tiene que ser un apoyo, pero cuando exista de verdad un espacio sociosanitario que dé respuesta a las atenciones sanitarias de ese colectivo. Debería apoyarse más también en los centros de día para no abandonar el domicilio, y evidentemente cuando la situación es insostenible aparece la tercera edad, aparecen las residencias de tercera edad como recurso adecuado para esas personas. Pero la apuesta de futuro para mí tiene que ser la atención domiciliaria, y con unos sistemas de evaluación que permitan detectar que efectivamente la prestación del servicio se da en modelo de atención centrada en la persona. Yo creo que el futuro pasa por ahí.
Pues Alejandro Gómez Ordoqui, muchísimas gracias. Hemos entrado aquí a saco, una entrevista así casi fusilando una pregunta después de la otra, pero es que es un placer escucharte, y nos gustará de aquí un tiempo que nos vuelvas a aceptar nuestra llamada y volver a incidir en alguno de estos temas que creo que van a ser claves en el futuro. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy agradecido, y espero decirlo bien. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, bueno, pues, a tu també.
Com que ha dit moltes gràcies, jo li diré a Ratzalde on.
Oso ondo. Ratzalde on.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs a la borsa de treball d'inforesidencias.com és una passada la quantitat de demandes que estem tenint, perquè hi ha moltes residències que estan buscant, com sempre, infermeria, però també el perfil de gerocultor i de fisioterapeuta està pujant molt. La veritat és que la borsa de treball, com sabeu, funciona per tot l'estat, però on és més actiu són les comunitats més populars, com amb més població, com és Catalunya o la Comunitat de Madrid, i a Catalunya ara mateix està creixent moltíssim les demandes, perquè, no oblidem, se'ns estan unint, per una part també, sembla que en aquesta tempesta no ho pensem, per les vacances i el que estan buscant sempre. O sigui que, si vols treballar en una residència, centre de dia, servei d'atenció domiciliària, inforesidencias.com.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui hem rebut una consulta que ens la fa la Pilar des de Barcelona i ens diu tinc un familiar a una residència i ens han dit que ara amb el tema aquest de les sortides ens poden cobrar com un plus d'uns euros pel fet de treure, diguem, anar a fer una volta amb el nostre familiar pel, com una, si fos una espècie de taxa Covid. Perquè, per què? Perquè ens comenta la Pilar que diuen des de la residència que l'haurien de fer una dutxa abans de sortir i una dutxa quan tornen, per assegurar una miqueta la higiene, que no hi hagi Covid. Ens pregunten si això es pot fer. Doncs bé, Pilar, jo el que et recomanaria és que primer de tot miris el contracte que vau firmar quan vau fer l'ingrés, que també mireu el reglament de règim intern, que hi consta sobre aquest tema. I, per últim, crec que també seria molt necessari que això, no sé qui us ho ha dit, però que també és molt important que ho parleu amb direcció, que finalment és qui pren les decisions, clar, perquè potser us heu comentat algun gerocultor que ho ha sentit, però que no és una cosa que estigui encara, o que es faci o que, no, o que es vagi aplicar. Per tant, sempre parlar amb direcció, que tindrà l'última paraula i que us digui si sí o no i el per què.
Doncs, escolta'm, quines consultes, quina entrevista portem entre ahir i avui. Aquesta ha sigut una setmana, per mi, interessantíssima. Sí, sí. Però jo em quedo també amb una idea que no és de la més maca, però és que jo crec que en els propers mesos, anys, veurem que pujaran alguna de preu les residències. I és algo que haurem...
És que tot puja.
Sí, però haurem d'assumir que sigui... Jo crec que el que és molt important, haurem d'assumir, per una part, que és l'Estat. I quan em refereixo a l'Estat, em refereixo a Madrid i em refereixo a Catalunya, que hi ha els ajuntaments, i ha les diputacions. Clar. Però hem de pensar una cosa, si retrocedim, l'any 80 no hi havia cap autovia. Ja no parlo de les autopistes, eh? Quan anaves de Barcelona a Igualada, sí, no, anaves per una carretera o pagaves... Bueno, per anar a Igualada era la carretera. Sí. Abans del túnel, el Bruc, que es pujava i es baixava, aleshores, quan es va fer el túnel i quan es va fer l'autovia, això era més car. És més car, però és que hem de pensar una cosa. Aquestes persones grans que són... o serem nosaltres d'aquí poc temps, o sí, que tant. Ja són les persones grans, aquests éssers que ens estimem, aviam, es mereixen una cosa, i és que aquest servei que tenim ara i les residències que tenim ara, moltes es van pensar fa 10 anys, 20 anys, sí, per unes persones que tenien unes necessitats en aquell moment.
Ara estan pitjor.
S'han anat adaptant les residències, però ara potser és el moment en què diguem no, s'ha de fer una aposta. L'aposta suposa tenir més personal, que aquest personal guanyi més, que aquestes residències tinguin una distribució diferent, més habitacions individuals potser, però això hem de fer una
diners.
Cosa. Això valdrà diners. I el que hem de dir és, de debò considerem que és important o no? Si considerem que no és important, podem deixar tot tal qual està ara. I, a més, sabent una cosa, potser d'aquí 30 anys vindrà una altra pandèmia, doncs tornarà a morir gent a les residències. És una forma d'actuar. És com dir, escolta'm, el meu pare es va morir amb un cotxe perquè no tenia airbag. I tu t'has comprat un cotxe amb airbag? No, perquè no el puc pagar. Però no saps que no ha mort el teu pare amb el cotxe. I dius, però no puc. O podem dir, bueno, però és que si poso l'airbag hauré de deixar de fer altres coses. Però hauràs de deixar de menjar. Aquesta és la pregunta. Sempre, 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 siguis el president del govern, el president de la Generalitat, el president de la Diputació, l'alcalde, sempre tens, o siguis una persona a casa teva, sempre tens recursos limitats i moltes coses que has de fer. I el que has de fer és prioritzar. El que defensem nosaltres és que la gent gran hauria de ser una de les màximes prioritats.
Sí, tant. El que passa és que, clar, les residències ho paguen la gent gran, i la gent gran cobren també les pensions, no estan massa al dia, però bueno, suposo que s'anirà arreglant tot.
Sí, i que I el govern fills... ens escolti. És només la gent gran, és una prioritat com a país.
Molt bé, doncs, Josep, ens veiem la setmana vinent.
Bon.
Fins aquí és Gran Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 amb el programa Temps de Benestar. Demà toca Recursos per una Vida Millor. Adéu-siau.